El matí de Ràdio Sabadell, amb Raquel García. De dilluns a divendres, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.
Les persones vivim cada cop més anys. A Sabadell, prop d'un 20% de la població és major de 65 anys i fins a 120 municipis catalans tenen ja un percentatge superior al 30% del cens format per aquest col·lectiu. Per sostenir aquesta demografia, calen cada cop més recursos per part del sistema sanitari, tant per atendre les persones que amb múltiples patologies que acudeixen a l'hospital, com també per dignificar els seus últims anys de vida, quan la dependència evidentment creix. I avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Gent Gran, que es va celebrar diumenge, nosaltres volem parlar d'aquest col·lectiu. I ho fem amb la Sònia Mariscal, directora de Sabadell Gent Gran. Bon dia, Sònia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies als avenços tecnològics i a la millora de la qualitat de vida, vivim més anys. El repte, m'imagino, és viure millor.
Efectivament. Hem de donar aquesta vida als anys i, per tant, viure millor i amb més qualitat de vida.
Quines són les malalties més típiques de la vellesa?
Bueno, clar, del sector que nosaltres ens trobem, eh? En el sector residencial majoritàriament hi ha persones amb deteriorament cognitiu o persones amb alta dependència derivada d'un ictus o d'altres malalties degeneratives.
Es poden prevenir algunes d'aquestes malalties o almenys a retardar la seva aparició?
Bueno, hi ha teràpies no farmacològiques que ajuden i temes d'hàbits saludables, d'alimentació... Bueno, hi ha tot un document, no?, en el Departament de Salut de Prevenció del Deteriorament Cognitiu, on allà parla d'activitats que es poden fer, però ja no quan arribem a l'edat gran,
exacte, no quan arribem, no?,
i que ja és durant tota la vida en hàbits saludables i que això millora o retarda l'aparició d'aquestes patologies.
Quines són les necessitats del col·lectiu de gent gran que vosaltres ateneu?
Les necessitats, doncs, suport per les activitats de la vida diària, de les més bàsiques, perquè quan ja... Bueno, nosaltres atenem també en diferents estadios, eh? Sí. Però les necessitats més importants quan arriben a més dependència són aquelles que necessitem per això, les activitats de la vida diària en quant a ajuda en la higiene, a suport a l'alimentació, suport en el control i administració de la medicació, són aquestes les principals.
I llavors, per donar respostes, quines són les cures també que oferiu a aquestes persones?
Clar, nosaltres, és veritat que potser, bueno, diem que som la residència, però no és cert, som una plataforma de serveis per a persones grans. I llavors tenim diferents dispositius que van des de l'atenció domiciliària, el que seria el centre d'atenció diurna, uns apartaments tutelats o amb serveis, i la residència entesa com l'atenció residencial, eh? Llavors, què ens permet això? Aquesta plataforma de serveis ens permet poder ajustar la intensitat d'atenció que la persona necessita en cada moment. I, per tant, quan comences amb un servei d'atenció domiciliària necessites un suport puntual. Sí. A partir d'aquí, durant el dia ja pots funcionar, necessites suports puntuals durant el dia, potser per l'alimentació, o potser pel menjar, o potser per una higiene primera, però després ets capaç de fer una vida autònoma.
Que el cert és que suposo que tant doncs, els pacients com fins i tot també doncs, el personal aposta per això, per aquesta atenció domiciliària, no? Per retardar com més es pugui doncs, l'ingrés, no?, a les residències o als centres de dies.
Clar, mentre no és necessari, perquè la persona no requereix aquesta atenció 24 hores d'alta intensitat, la persona, tots volem mantenir-nos en el nostre domicili. Per tant, si amb suports puntuals pots mantenir, o fins i tot si necessites més atenció, perquè durant el dia la família treballa i aquest suport que et podríem donar no pot ser, doncs tens la possibilitat d'assistir-hi al centre de dia durant unes hores per complementar aquella ajuda o aquell suport que la família, per temes domèstics, o sigui laborals, no poden atendre.
Quins són els problemes més comuns que us trobeu en aquest sentit?
Bueno, sobretot la feina, la compatibilitat amb la feina, no?, de les famílies, o bé quan l'atenció ja és molt intensa i el cuidador principal també té algunes bueno, algunes necessitats de suport i, per tant, esgota també el cuidador principal.
Parlem també de la tecnologia, no? De com pot ajudar també i com pot influir tot el tema de la robòtica, no? En la vida de les persones amb diferents graus de dependència.
Sí, nosaltres ara, recentment, bueno, el doctor Pedro Cano ja va venir a explicar la iniciativa que vam fer
amb aquelles mascotes, no?
Exacte, que són complementàries a lo que seria la teràpia amb animals i que en aquests moments no la tenim engegada perquè ens manquen voluntaris per poder, no, fer aquest vincle i poder, o sigui, amb la protectora de Sabadell ja ho tenim ho tenim en marxa, però ens falten persones que puguin fer aquest voluntariat i puguin fer aquesta acció amb l'animal en el centre, en el propi centre. I llavors, a part d'aquesta teràpia amb animals, també tenim altres que ho complementen. Hem incorporat ara una teràpia que és un aparell que és el Dual Ebay, que és una teràpia dual en el que tant combines tot aquest tema d'exercici físic amb la concentració i la destresa en l'habilitat fina de fer un solitari a la vegada que pedales. Llavors aquella peça no es mou si no vas pedalant i donant marxa. També es pot adaptar a persones que no poden tenir l'habilitat de les cames i, per tant, pots deixar aquesta funció sense fer servir i, per tant, només fer la concentració i la destresa a l'hora de fer un puzzle o a l'hora de fer un solitari o algun altre joc.
Per ajustar-ho més.
Ah, exacte.
Ara deies, no?, que hi havia, doncs, una manca de voluntaris. Sí. Què és el que necessiteu, també?
No tant voluntaris nostres, sinó voluntaris de la protectora, perquè, clar, han de fer tot un tema de vincle amb l'animal i el voluntari per després desenvolupar una activitat en el centre allà on van. I és aquí on la protectora no hem pogut engegar la teràpia amb animals de veritat, que és la que complementa les mascotes robots en el centre, per aquesta manca de voluntaris que puguin fer. Clar, ells han de fer tota una feina amb el voluntari, ensinistrar-lo a que l'animal també participi de la teràpia. Bueno, hi ha tota una complexitat a darrere de formació que no tenen, en aquests moments no teníem prou voluntaris i estem a l'espera de que això es pugui complementar.
Solucionar, no? Perquè és important en aquest sentit. També, doncs, penso, doncs, a totes aquestes mascotes interactives són també per ajudar, doncs, a la solitud, no? Moltes vegades no pensem de l'impacte que té, doncs, aquest aspecte, no? En les nostres persones grans, que també passa factura.
Sí, aquestes mascotes estan orientades a persones amb un cert deteriorament cognitiu, tot i que la nostra sorpresa ha estat que tothom té molt bona acceptació, encara que et diguin que ja saben, que no és un gos de veritat, alguna persona que està una mica millor, però diu que la relaxa i que li recorda amb una mascota que va tenir, i per tant, per la nostra sorpresa, i anava en principi més destinat a aquest col·lectiu, més amb un deteriorament cognitiu lleu o moderat, ha estat molt bona acceptació en persones que no tenen aquest deteriorament i que també ho valoren molt positivament. L'avantatge és que sempre estan disponibles i que serveixen per fer la teràpia a qualsevol moment, a qualsevol dia, no necessites una tecnificació, són reactives a les, no, a les carícies i al contacte amb el resident.
També volia, doncs, parlar de a partir de quina edat també les persones han de començar, doncs, a assumir que ja no són autònomes.
Ui, això depèn
és
molt
difícil,
de cadascú.
No? I cada vegada més, no?
I cada vegada més, perquè jo crec que cada vegada tenim persones molt més actives i que el tema de l'edat antigament era a 65 anys ja es veia, però ara ja es qüestiona que 65 anys sigui la tercera edat. És que tenim persones molt actives amb 65 anys i, per tant, no, jo crec que no hi ha una edat en la qual s'han de considerar. És més l'afectació de les malalties, jo crec, en com afecta cada persona, que no un tema d'edat.
Per qui és més dura també la decisió de portar una persona gran a la residència? Per l'usuari, per les famílies?
Depèn de cada cas. Quan la persona arriba amb un deteriorament cognitiu, malauradament ja no ho pot valorar i en aquest aspecte ni per bon ni per dolent valora el fet d'un ingrés en residència. Sí que hi ha un tema, i és que per molta deteriorament cognitiu, l'últim que veiem que perden és el vincle amb aquella família. Ells reaccionen quan la família ve, els identifiquen. Hi ha un vincle, que això està molt, molt intern en les persones, i que, per tant, hi ha alguna reacció. Segurament no et podran, i potser et confonen i, no és, i et diuen mare en comptes de filla, o, però ells et vinculen amb algú que per ells és important. I per tant, jo crec que moltes vegades, depèn de la situació, de la persona que ingressa, però a la pregunta que em feies, en cada cas és diferent. Hi ha molts fills pues, que t'agradaria poder tenir aquell temps i aquella tècnica i aquella especificitat per cuidar-los. Però una vegada prens la decisió de que ha d'ingressar perquè no pots, perquè no li dones una millor atenció, perquè de vegades és tal la dependència que l'habitatge no està adaptat per poder-lo tenir. De vegades persones amb deteriorament cognitiu fan algun trastorn de conducta que fa difícil el manec i, per tant, necessiten l'atenció especialitzada d'un equip. I aquesta decisió és molt dura, tot i que conscientment puguis ser molt conscient de que ho necessites i que és un bé per tothom. Però és dur per les famílies. Intentem fer un acompanyament des dels centres perquè vegin que, pues, que fem, entre tots, el millor pel seu familiar.
Parlem també de, dels serveis de Sabadell Gent Gran, no? Ara que també ho apuntàvem, que el més conegut és el de la residència. Com és, com ens hem d'imaginar aquest, aquest espai? Quins solen ser també els usuaris, no? I quantes places teniu?
Mira, nosaltres solem... És a dir, els... Intentem ser un centre molt obert. Jo no sé si ens coneixen, però eren el que era l'antic Nen Jesús.
Sí.
Bueno, l'edifici encara es diu així perquè és un edifici protegit i, per tant, sempre serà l'edifici Nen Jesús. I, per tant, nosaltres estem a la zona nord de Sabadell. Som un centre privilegiat perquè tenim 8.000 metres de construcció d'edifici i 8.000 metres més de jardí. I això fa que tenim un espai privilegiat. Sempre es va pensar en un centre obert a la comunitat. Un centre que no fos una restricció. De vegades, jo sempre moltes vegades dic que les residències no són presons i, per tant, el lliure accés als espais exteriors, el gaudir, el fet d'ingressar en un centre i tenir un espai exterior és mitja vida, que dic jo, perquè podem sortir al sol, vivim en un país mediterrani i, per tant, hem de gaudir d'aquestes temperatures que ens permeten l'aire lliure i això és mitja vida.
Això és un luxe, poder
gaudir.
No? Sí. Que passa que tenim doncs, aquesta imatge, no? Encara o aquest estigma que pesa molt, no? Sobre les residències, o que ara deies, no? Que és com si fos una presó. Hauríem de canviar també doncs, aquesta imatge, aquesta mirada, no? Com a societat.
Ja fa, quan es va inaugurar, ara farem el dia 20, fent 22 anys, que es va inaugurar Sabadell Gent Gran. Ja es va pensar en aquesta idea, ja es va pensar d'obrir-ho a la comunitat i, de fet, tenim... No ho expliquem mai, perquè és un servei com molt residual, però és un club que nosaltres diem i es va fer amb aquesta intenció, amb la intenció de que les persones de fora, vàlides, que no necessiten una residència, però que, igual que un casal, et vincules per anar a dinar o per fer un taller, doncs les persones també, que no són, que són de la societat, de la comunitat, es poden vincular amb nosaltres fent-se soci del club, que és un preu irrisori, que és simbòlic més que res per tenir una vinculació amb nosaltres, i que puguin gaudir dels serveis que presta Sabadell Gent Gran. I, per tant, sempre es va fer amb aquesta intenció de... Nosaltres fem, de relació amb la comunitat, i llavors fem tallers intergeneracionals, amb escoles d'educació especial, amb escoles de proximitat del barri. Nosaltres anem a les escoles quan és la castanyada, ens desplacem i un avi explica contes, o un avi, ells venen a enterrar la sardina, no?, amb carnestoltes. Bueno, intentem fer aquestes tipus de relació amb la comunitat, de tradicions... de tota la vida i que, per tant, quan les escoles també ho treballen, nosaltres també ho treballem a nivell d'èpoques de l'any, perquè pensem que aquestes persones continuen estant a la societat i, per tant, han de gaudir. Fem la nostra rua de carnestoltes, sortim a veure la fira de Santa Llúcia, bueno, els fem partícips del que passa. És una casa gran, però no deixa de ser una casa a la comunitat.
I clar, això també té molts beneficis, tant pels usuaris, no?, com per vosaltres els professionals, perquè trenca una mica la dinàmica, no?, del dia a dia, i evidentment també doncs, per als usuaris, no?, per tot el que es pot compartir i aprendre, no?, i també trencar doncs, aquesta mirada, molts prejudicis que a vegades tenim entorn a la nostra gent gran.
Sí, el que passa que per nosaltres no trenquem res, és el nostre dia a dia. És a dir, claro, és que per nosaltres la nostra feina és aquesta, és estimular amb les teràpies, no? Fer-los partícip del que passa fora. Vull dir, al final ens contaminem i ells també continuen sent persones actives amb la seva dependència, però actives a la societat. Per tant, són coneixedors que arriba el Nadal, són coneixedors que arriba el Carnestoltes, i és una mica la participació, perquè també fem... Jo sempre dic que no només ingressa la persona, sinó que la família també. I, per tant, passem a ser una gran família i convidem a les famílies, en la mesura que pot, i que poden, per les activitats que fan, per la vida laboral, per moltes altres ocupacions. Cura de nets, clar, ens ajuntem de vegades tres generacions en allà. Ve l'àvia, no?, amb el net, i està la besàvia ingressada. I, per tant, també els fem partícips, i nosaltres diem que sempre poden participar de totes les activitats que fa el seu resident, i poden gaudir i compartir amb el seu resident aquestes activitats. Ara, últimament, ja fa uns mesos, hem llançat una eina de comunicació, el Familio, que és una eina de comunicació bidireccional. Al centre és com si fos, com si ens hem d'imaginar com un Instagram, però privat.
És aquesta revista multimèdia, no? Que
sí,
fet?
Però també tenen una aplicació, les famílies, en el mòbil. I, per tant, nosaltres pengem fotos, activitats de les que fem, els menús, tota la informació que volem que arribi a les famílies, i és una manera d'enviar-los informació del seu resident. Tenim un mur obert que és comú a tothom, a tots els usuaris de Familio, de Sabadell Gent Gran, i tenim un mur particular i pots fer la foto del seu familiar fent una activitat perquè li arribi, i a més hi ha una part molt que a mi m'agrada molt explicar, perquè de veritat que té molt impacte en els residents, però molt que les famílies algunes es pensin de ai, no sé si el gaudirà molt, que les famílies poden fer-se fotos, penjar-les en aquesta aplicació, i un cop al mes imprimim la revista en paper, perquè els nostres residents, molts encara no tenen un mòbil d'última generació, amb dades, i que podem tenir tot el tema de les aplicacions. I llavors aquella revista, primer que els hi queda al resident, i quan ells volen, tornen a agafar-la, tornen a mirar-la, però fem el dia del Familio, i llavors ells participen i expliquen a la resta de companys, mireu la meva família, han estat aquí de vacances, han celebrat això, o fins i tot fotos que surten amb ells, de vam anar a celebrar l'aniversari del net, i he estat aquí. I és una manera de compartir la família el que fa quan no està amb el seu resident, però que continuen tenint-lo present i amb ells.
Clar, totalment, és una manera d'estrenya, no?, doncs aquests llaços entre tots. Quantes places teniu? Mira, són concertades totes?
No, nosaltres, de les 130 places de residència que tenim, tenim 81 que són col·laboradores o concertades amb l'administració, i 49 que són particulars, però que gaudeixen de les prestacions econòmiques vinculades a l'ajut que dona la dependència a una plaça privada en un centre col·laborador.
Teniu llista d'espera per accedir-hi?
Molta. Molta.
Com quant de temps parlem?
En dones estem parlant de 3-4 anys, i en homes, en senyors, hi ha menys, tant de que venen com de n'hi ha. I llavors estem en any i mig, dos, perquè les habitacions són dobles, i per tant aquí la diferència en les llistes d'espera. Això pel que fa a residència. Després, centre de dia, també tenim 40 places, que tenim 25 públiques i 15 particulars. Aquí tenim menys llista d'espera, aquí hi ha uns mesos només. I després tenim apartaments amb serveis.
Això, que els apartaments està... també, suposo que és molt gratificant, no? El fet de
l'apartament
viure...
Sí, et dona la seguretat que necessites quan tens certa fragilitat, però que vols continuar fent la teva vida independent. I et dona molta seguretat perquè sempre estàs connectat a residència. Tu tens un timbre d'avís, igual que tindries en una habitació de residència, en el qual 24 hores, 365 dies a l'any, l'equip de residència, davant de qualsevol incidència, acudeix, t'atén, t'assisteix i et deriva, si cal, a urgències en una ambulància o el que necessitis en aquell moment.
Entenc que llavors amb els diferents serveis que oferiu, no, el resident també té com una via de contacte més directa amb els especialistes del taulí?
Bueno, tenim la mateixa que a tota la ciutadania, eh? Sí que és cert que el fet de que nosaltres compartim la història clínica del part taulí, ens fa que puguem fer un seguiment més acurat de la seva evolució. L'accés és igual que tota la ciutadania, eh? Sí que és cert que, bueno, coneixem la derivació, però això pot agilitzar uns dies, però l'accés és el mateix.
Parlem del centre de dia. Què s'hi fa en aquest espai?
Mira, nosaltres sempre hem defugit una mica de fer activitats per dispositius, perquè això ens permetia que una vegada ajuntaves, no?, les persones per perfils, feies grups que teníem un deteriorament cognitiu major, una dependència física major o una menor, i podies fer un altre tipus d'activitat. Llavors tenim activitats de tot tipus per tots els residents. És cert que amb la pandèmia vam haver de, no, quan havies de fer la sectorització, si no podies barrejar les persones que venien... Sí. Bueno, de fet, es va tancar durant una època també el centre de dia, perquè estaven a domicili, era quan no podien sortir. Però una vegada van poder venir, havies de mantenir els grups de convivència. Les persones de centre de dia entraven i sortien, i les persones de residència, havien de, com que estaven confinats al centre, els havien de protegir d'aquestes persones que entraven i sortien per la interacció que fora sí. del centre tenien. I, per tant, això ens va canviar un temps. Però ara que hem tornat a la normalitat, el que fem són activitats per perfils. I llavors tens tot el tema d'estimulació cognitiva, tot el tema de la teràpia dual, aquesta que us deia, de rehabilitació. La rehabilitació grupal, que aquesta també es fa en una sala més gran i amb més persones. Després tenim una nova teràpia de realitat immersiva. És una sala que hem habilitat en què veus, passeges pels llocs en realitat de 3D. Vale? I, per tant, tenim, per exemple, el Street View, que ens permet doncs, que una persona en un grup de 10 familiars més o usuaris doncs digui, doncs vaig ensenyar el meu poble i recorrem el seu poble ensenyant on vivia, on anava a prendre el cafè, on havia passat la seva infantesa. I això són teràpies o teràpies de relaxació o teràpies d'estimulació cognitiva en què passegem per Parguell, per exemple, i després fem preguntes en el grup. Qui era el senyor que portava la gorra? El que anava sol, el que anava amb el gos? I llavors... fa que això estimulis l'atenció. I, per tant, tens un munt de teràpies que pots fer d'estimulació, de concentració, combines en el mateix lloc. Ara pugem al Pedrafort, que llavors et camines i dempeus, vas fent la rehabilitació, però com que vas mirant, millores la capacitat de moure's, perquè la persona no està pensant en m'estic cansando, estic
esgotada. Però en canvi té aquesta estimulació. Exactament. Suposo que el futur va cap aquí, no? Per una atenció més predictiva, més personalitzada, però també que faci ús de les possibilitats, no?, que ofereix la tecnologia per millorar la nostra qualitat de vida.
Per tant, tot això nosaltres ja ho demanarem, ja serem digitals quan arribem, i per tant hem de fer-ho. Hem d'incorporar totes aquestes noves teràpies que ens permeten incorporar altres, altres activitats i altres demandes que ja comencem a tenir. Ja tenim persones que arriben amb el seu smartphone, amb la seva tablet... Sí, sí, claro. No, no tenim tot de persones grans que no saben el que és aquest perfil. Ens canviarà en res. Ja ho estem notant. Per tant, a la volta de 5-10 anys, tothom portarà un smartphone que voldrà fer servir i voldrà comunicar-se a través d'aquí.
En canvi, vivim en una societat en què moltes vegades no ens volem fer grans, no? I en canvi, també són moltes les possibilitats, no?, que ens ofereix doncs, això, l'envelliment.
I més. Però el canviarem nosaltres, el canviarem les pròpies persones. I, per tant, també canviarem la demanda que antigament tenien en el centre, no? No, que li faci la higiene, que mengi bé... No. I que, a més, estigui estimulat, estigui entretingut, que no s'avorreixi, que estigui segur, que li agradi, que et connecti amb tota la seva infantesa, que treballem mapes de vida, històries de vida. Quan aquesta persona ingressa, nosaltres ja fem una història de vida. A què s'ha dedicat? A què ha treballat? A què... Perquè si la persona no és capaç d'explicar-ho, si ella és capaç d'explicar-ho, el primer que hem de fer és escoltar la persona. I, per tant, que és important quan arriba, si la persona encara té capacitat de poder-te explicar què vol fer i què li agrada i què no li agrada. I amb això, en primera persona, és a dir, la persona ha de poder ser la protagonista del seu pla de cures. I per tant hem de començar a escoltar-la. En primera persona, ella ha de dir. Malauradament, moltes vegades quan la persona arriba a la residència, sobretot, ja ve amb un deteriorament cognitiu, amb una manca de capacitat. És veritat que cada vegada més som més conscients de deixar dit o deixar fet les voluntats anticipades, què volem i què no volem. I, per tant, això ens ajuda. El que ha de curar li ajuda, saber què vol. És bàsic. Aquesta informació, jo per això informo les famílies que aquí no només ingressa el resident, aquí ingressen tots. Perquè jo necessito aquesta informació de com era, de què havia fet, de què li agradava i de què no. És molt important preguntar què no li agradava.
Tota aquesta informació, no?, i aquesta implicació per després doncs, a establir uns protocols uns altres. Parlem també de com ha canviat, no?, la importància del centre de dia en els darrers anys. També suposo que moltes persones no es poden permetre una residència concertada o privada i, clar, també ajuda, no? És un suport per tot el que expliques molt interessant.
Sí, és un suport important i important per tot el que necessiten i important també per la persona, perquè és cert que quan arriben al centre de dia, el fet de tenir una estimulació, un contacte amb altres persones, una socialització, de vegades hi ha famílies que em diuen, no sé què li heu fet a la mare o al pare, que ha millorat? No, no hem fet res, el que passa és que estava a domicili i a reticències per ingressar, perquè bueno, tenim l'estigma que tenim, i això ens anirà canviant, jo crec, però també nosaltres hem de canviar, i hem de donar allò que necessita cadascú. No podem fer cafè per a tots, i per tant, quan la persona també veu que s'hi sent bé, que li proporcionen aquella rehabilitació, aquella teràpia cognitiva que necessitava, i que veu que millora, doncs també ho valora positivament, i per tant també ve amb un estímul, amb un interès.
Parlem també de l'impacte, no?, de la pandèmia després de 3 anys, com està també Sabadell Gent Gran en matèria de protocols?
Bueno, ara estem bé. Són les persones, jo crec, que millor vacunades. Ja hem posat la 5ª dosis. Es va notar moltíssim i això ens va fer, no?, respirar a tots de que l'impacte de la malaltia ja era molt inferior una vegada ben vacunats. Sí. I això ens va també relaxar-nos. Ara, en quant a protocols, ara estem molt com la resta de la societat, eh? No portem mascareta en allà, sí que quan un es troba més refredat, doncs hem vist que la eficàcia de la mascareta, fins i tot, no?, el primer any quan vam veure que no hi havia ni grip, perquè com que anàvem tapats tots, si un estava més refredat perquè havia enxampat la grip, doncs tampoc li passava. Doncs això sí que ho hem deixat. Hem de protegir-los.
Exacte, si funciona.
Exacte.
Ara esteu precisament en plena vacunació de la grip. L'índex de vacunació també ha crescut després de la pandèmia?
Nosaltres teníem un alt índex ja, perquè jo crec que sí o sí que Salut havia fet moltes campanyes anteriors a la Covid, i era tota la prevenció amb la gent gran, la gent més dependent, la gent amb altres malalties, i per tant tenim un bon índex de vacunació, i les persones ho tenen molt clar. És que ha sigut tan evident que la vacuna ens ha ajudat.
Per acabar i per recapitular per tot el que hem dit, això, hauríem de canviar l'estigma que encara tenim moltes vegades a la societat entorn la nostra gent gran i els serveis que oferiu.
És que ho canviarem les generacions que pugem, perquè ja no... és a dir, serem molt... jo espero que siguem molt partícips de tota la comunitat, i per tant ja no hi ha... o sigui, no importi on visquis, sinó que continuïs participant de la vida activa de la comunitat, estiguis on t'estiguis.
Doncs esperem que aquest futur sigui ben present, Anna, com més aviat millor. Moltíssimes gràcies, Sònia Mariscal, directora de Gent Gran de Sabadell. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Al matí de Ràdio Sabadell.